que malauradament s'està generalitzant molt a Espanya i també a Catalunya, i en la que també s'han vist o es veuen associats, es veuen afectats bastants socis de Foment del Treball.
És el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, denunciant l'augment d'ocupacions il·legals. La patronal assenyala les màfies que estan fent negoci amb una legislació que ells consideren laxa. Per això demanen la creació d'una llei estatal que permeti desnonar immediatament les persones que ocupen pisos. Foment del Treball denuncia que el fenomen afecta directament els seus associats i lamenta que les lleis actuals carreguin sobre la propietat privada l'obligació d'oferir un lloguer social a famílies vulnerables, una obligació que consideren que hauria de recaure sobre l'administració pública. Catalunya és la comunitat autònoma amb més desnonaments a tot Espanya el primer trimestre d'enguany, amb 2.410. Són un 22% del total i els mateixos que en el mateix període de l'any passat. També lidera el nombre de denúncies per ocupacions, gairebé la meitat de tot l'Estat. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dilluns, 11 de juliol de 2022. Els taxistes sortiran al carrer per denunciar les males pràctiques d'Uber. Maite Polo.
Tot plegat arran de la investigació periodística que ha revelat tracte de favor a la multinacional per part del govern francès i que a Catalunya haurien aprofitat les protestes del sector per acostar-se al govern.
El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona alerta de l'augment de receptes falses.
Només des de l'inici de l'any s'han detectat més d'un centenar a les farmàcies. El frau afecta bàsicament medicaments com els ansiolítics, que són objecte de tràfic al mercat negre.
Macrooperació dels Mossos contra el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals.
Els agents han detingut 31 persones a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, el Vendrell i Cubelles. L'epicentre de l'operació ha estat el barri de Sant Roc de Badalona.
En cultura, Jean-Paul Gaultier aterra el CaixaForum de Barcelona.
Una exposició amb la direcció artística del dissenyador francès explora la relació entre la moda i el cinema. S'hi exposen més de 100 peces d'indumentària mítiques del món del cinema i la cançó.
En esports, Terrassa impulsa la selecció espanyola d'hoquei herba cap a quarts de final.
Un solitari gol de la jugadora local, Marta Segú, va classificar les Red Sticks, que van patir per imposar-se a l'Índia. Milers d'espectadors van acompanyar el combinat estatal que aquest dimecres, també a l'Olímpic de Terrassa, es jugarà l'accés a semifinals davant d'Austràlia.
També estem molt pendents de l'onada de calor que arriba a Catalunya, que preveu temperatures extremes, sobretot a Ponent. Els ajuntaments ja tenen activats plans d'emergència davant d'aquest avist. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Hola, bon dia. Comença una setmana que vindrà protagonitzada per la calor, per l'ambient sec i per la temperatura, que al llarg de tota la setmana anirà pujant. De fet, a partir de mitjans de la setmana, valors de 40 graus sovintejaran a diferents punts del país. Amb tot, però, avui dilluns esperem una jornada bàsicament assolellada. Encara, a partir de migdia, creixement d'algunes nuvolades a punts del Pirineu que, de manera puntual, poden deixar anar algun ruixat que també podria anar acompanyats de tempesta. Tot i això, serien fenòmens poc importants. Bufarà el vent de component sud entre fluix i moderat, tot i que hi haurien alguns, hi podrien haver alguns cops forts, fins a 50 km per hora aproximadament, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. El mar que es mantindrà tranquil·la amb règim de marejol. A partir del vespre podran aparèixer alguns núvols baixos a trams del litoral, sobretot de la meitat sud. De cara a demà dimarts esperem una jornada força semblant, ambient assolellat i amb temperatura que anirà pujant. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de Sant Francesc Ávila, la redacció Maite Pol i coordinant Sònia Queros. Parla Marta Pardell. Passen 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Foment del Treball reclama una llei per poder desnonar immediatament les persones que ocupen pisos. La patronal assegura que el fenomen els afecta de ple i que hi ha màfies que estan fent un gran negoci. A més, denuncien que el Parlament i el Govern fan normes que carreguen sobre la propietat privada l'obligació d'oferir un lloguer social a famílies vulnerables, un fet que, segons ells, hauria d'assumir l'administració pública. Catalunya lidera tant les denúncies per ocupacions com els desnonaments enguany. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. Aquest matí els representants de l'empresariat han demanat al govern espanyol i català que facin més habitatge de lloguer social per a aquestes persones. També han dit que les ocupacions delinqüencials, com les han definit, estan augmentant i això genera un efecte crida i dona mala imatge a la ciutat de Barcelona i també a Catalunya. Això alhora afecta el mercat de lloguer, segons assegura Sergi Llagostera, president de l'Associació de Propietaris de Catalunya.
S'està reduït dràsticament el mercat de lloguers. Qui vulgui llogar un pis haurà de demostrar una solvència econòmica, perquè, si no, no pots accedir a això. Això és culpa de l'administració, no és culpa dels propietaris.
L'any passat, ni un sol pis ocupat a Barcelona estava habitat prèviament per cap família, segons les dades oficials de l'Ajuntament. A més, tres quartes parts dels pisos ocupats eren de grans propietaris, aquells que tenen més de 10 pisos, com poden ser bancs i fons d'inversió, i no pas una persona amb un segon pis amb què complementa el seu sou. Segons el Consell General del Poder Judicial, Catalunya és la comunitat autònoma amb més desnonaments a tot Espanya i suposen el 22% del total aquest primer trimestre d'any.
Gràcies, Edgar. Doncs encara en relació a l'habitatge i en línia d'això que comentaven des de Foment del Treball sobre el lloguer, el preu per llogar un pis a Catalunya ha pujat un 6,2% el primer semestre de l'any. I si ho comparem amb els preus d'ara fa un any, l'increment és de l'11%, és el més alt de tot Espanya.
El preu mitjà del metre quadrat a Catalunya se situa en 11,78 euros, segons el portal immobiliari pisos.com. Catalunya és la tercera autonomia amb la mensualitat més cara per als inquilins, per darrere de Madrid i Balears. Al conjunt de l'Estat, l'habitatge en lloguer el juny s'ha situat a un preu mitjà de 10 euros per metre quadrat.
Passant 6 minuts de les dues, els taxistes convocaran mobilitzacions contra les autoritats de competència per afavorir, segons denuncien, les males pràctiques d'Uber. Tot plegat arran de la investigació periodística internacional que ha revelat que la multinacional hauria rebut tracte de favor per part del govern francès.
Segons aquesta investigació, a Catalunya, Uber hauria aprofitat les protestes dels taxistes per aparèixer com a víctimes de violència i acostar-se així a líders polítics. El portaveu del sindicat Elite Taxi, Tito Álvarez, ha apuntat que intentaran emprendre accions legals contra els responsables de la multinacional i recorda que fa anys que el col·lectiu denuncia aquestes pràctiques.
Llegan a Barcelona, provocan al sector del taxi, el sector del taxi responde y al final, después de tantos años, apenas hay alguna condena que certifica que aquellos altercados fueron taxistas, ¿no? Entonces, bueno, da mucha rabia y mucha impotencia a ver que esto sale ahora y que durante años hemos estado denunciándolo. Y bueno, se nos ha tratado de criminales.
Álvarez també ha valorat el paper de la Generalitat, que no ha cedit a les pressions d'Uber.
Ens situem a la ciutat de Barcelona. 11 persones han mort en accidents de trànsit a la capital catalana en el primer semestre d'aquest any. 10 de les víctimes són motoristes. Tot plegat suposa 2 víctimes mortals més que l'any passat. Ana Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Un bienani, 10 motoristes. Són les víctimes mortals en accidents viaris registrats a la capital catalana al cap d'any. Es dona la circumstància que el nombre d'accidents amb motoristes implicats ha baixat, però no la seva gravetat. La tinenta d'alcalde de Mobilitat és Laia Bonet.
Que hi ha menys sinistres amb motos, però malauradament, repeteixo, 10 de les 11 persones mortes aquest primer semestre són motoristes.
El balanç sobre la sinistralitat apunta que durant els primers 6 mesos de l'any la Guàrdia Urbana ha intervingut en més de 3.600 sinistres amb lesionats. És el 8% més que durant el mateix període del 2021, quan encara hi havia vigents algunes restriccions de mobilitat com a conseqüència de la pandèmia. Respecte a l'any 2019, el nombre de sinistres ha disminuït el 24%.
Parlem ara dels advocats i les advocades catalanes perquè el torn d'ofici ha recuperat nivells prepandèmics. Va créixer el 20% l'any passat, segons dades difoses pel Consell de l'Advocacia.
Els advocats van fer més de 320.000 assistències a persones detingudes el 2021, fins i tot per sobre de les que havien fet el 2019, i ho atribueixen a la normalització de l'activitat després de l'etapa més dura de la pandèmia. Davant d'aquest increment, demanen al Departament de Justícia de la Generalitat que millori el finançament del sistema del torn d'ofici. El Consell de l'Advocacia catalana, per altra banda, ha anunciat també avui que aquest any els casos de violència contra nens, nenes i adolescents s'incorporen al protocol d'assistència lletrada immediata, com ja es fa amb les víctimes d'agressions masclistes.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els ajuntaments ja tenen activats plans d'emergència davant l'avís d'onada de calor que afectarà Catalunya aquesta setmana, sobretot a Ponent. És el cas de la Paeria, a Lleida. També hi ha avisos a la Plana de Vic, les comarques de Girona i el Camp de Tarragona perquè s'eviti fer esport a l'aire lliure i es tingui especial atenció als col·lectius amb problemes respiratoris i a la gent gran. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Unes recomanacions que estan a disposició de la ciutadania a través de la xarxa i la web de l'Ajuntament de Lleida, tal com explica la seva regidora de Salut, Montse Pifarré.
Aquestes recomanacions es distribueixen a través de les xarxes socials i també formen part, estan dintre de la web de Salut Pública de la Paeria. Tenim illes climàtiques a Lleida, com per exemple poden ser la Mitjana, la plaça de les Magnòlies, els Camps Elisis o el Parc de l'Aigua, en els quals, així com centres cívics o museus, els podem utilitzar en moments on la calor és extrema.
L'Ajuntament, com també estableix el Procicat, recorda més la importància d'hidratar-se molt sovint i evitar fer esport intens a les hores de més calor. Així mateix recomana que les persones que treballen a l'aire lliure duguin el cap cobert amb una gorra i beguin més aigua de l'habitual.
També s'estan prenent mesures als casals d'estiu de les comarques afectades. A l'Urgell s'han planificat activitats a l'interior i també en zones fresques. Ràdio Tàrrega, Gemma Peris.
L'episodi de calor es mantindrà al llarg de tota la setmana. Per aquest motiu, la cooperativa de treball Qualia, amb seu a Tàrrega i que organitza els casals d'estiu d'una quarantena de poblacions de tota la província de Lleida, ja té previst les actuacions que han de dur a terme en cas d'onada de calor. Així doncs, prioritzen fer activitats en espais interiors i en zones fresques. Lluís Nadal és el director de Qualia.
Nosaltres sempre ja estem aplicant les mesures, som terra de calor, i sobretot el que recomanen els casals, sobretot en moments d'excursions, és prioritzar ombres, emportar la gorra que es demanen, afegir la cremeta solar, beure molta aigua i, a més, tenim uns xifs també per anar remullant els infants, sobretot a nivell de cap, cara i així, per anar refrescant-los.
Des de Protecció Civil recorden la importància d'hidratar-se molt sovint, evitar l'esport intens durant les hores de més calor i també recomanen dur el cap cobert amb una gorra i beure més aigua de l'habitual.
Seguim parlant de salut, ja que el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona alerta que des de l'inici de l'any només a la capital s'han detectat un centenar de receptes falses. Es tracta d'un frau que afecta bàsicament medicaments com els ansiolítics i que són objecte de tràfic al mercat negre. La Xarxa ha entrevistat una psiquiatra a qui li han suplantat la identitat fins a dues ocasions per falsificar receptes al seu nom. És una crònica de Laura Ribas.
Un divendres a la nit de fa 4 mesos, la Marta, psiquiatra de Barcelona que vol preservar l'anonimat, va rebre una trucada d'una farmàcia. Al davant tenien un pacient amb una recepta d'una benzodiazepina, un ansiolític que pot tenir un efecte hipnòtic, dispensada presumptament per ella. Ràpidament va respondre que la prescripció era falsa perquè ella no treballava a la clínica que constava la recepta ni tenia un pacient amb aquell nom. Setmanes després, la Marta va rebre una segona trucada d'una altra farmàcia. Havien suplantat la seva identitat per segona vegada.
El primer que em passa és que sento por, perquè et sents vulnerable, et sents fràgil, veus que, bé, que hi ha una part de la teva intimitat que s'ha vulnerat perquè hi ha algú que està utilitzant la teva especialitat per fer alguna cosa il·legal, no? Però després també doncs sents impotència i sents ràbia i t'indigna.
L'endemà de rebre la primera trucada, la Marta va alertar al Col·legi de Metges i va posar la denúncia als Mossos d'Esquadra.
En confiança em van venir a dir que era un fet habitual i que probablement aquestes substàncies doncs, podien ser per revendre's en el mercat negre.
4 mesos després d'interposar la denúncia, la Marta segueix sense tenir notícies de la investigació.
El cas de la Marta, però, no és aïllat. El centenar de receptes falses detectades enguany i cal sumar les 256 registrades el 2021, segons dades del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Ens ho amplia Joan Ferrer.
El Col·legi de Metges constata que bàsicament afecta medicaments que generen una forta addicció i a professionals de la medicina privada. Marc Soler, director general corporatiu del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, explica el protocol que se segueix quan se sospita del frau.
Comuniquem al Col·legi de Farmacèutics, fan una alerta per les seves farmàcies davant d'aquesta situació i a l'inversa, quan nosaltres rebem la denúncia, hem d'avisar el metge ha de denunciar als Mossos d'Esquadra el delicte perquè és un delicte penal.
Marta Roig, cap de deontologia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, reconeix que detectar una recepta falsa no sempre és fàcil i genera situacions de tensió.
Moltes vegades intenten venir a buscar aquest tipus de medicaments amb receptes falses a última hora del dia o del torn, o fins i tot amb guàrdies, que sabem que potser hi ha més rotació de personal, que realment ens trobem en moments de tensió que en el taulell.
Segons els dos col·legis professionals, l'extensió de la recepta electrònica a tota la medicina privada, actualment encara en implementació, hauria d'evitar aquest delicte de falsedat documental.
I justament, la salut mental al Pirineu centrarà la 9a edició de les Jornades per l'Excel·lència que se celebrarà en Esterri d'Àneu entre els dies 30 de setembre i 1 d'octubre. L'acte comptarà més d'una trentena de ponents entre especialistes i persones que han patit problemes de salut mental. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Les jornades busquen trencar els estigmes vers la salut mental i aconseguir un canvi en la visió que el conjunt de la societat té sobre aquestes malalties. Per fer-ho, el programa inclou 32 ponències a càrrec de professionals sanitaris, però també de persones que han patit trastorns de salut mental, alguns anònims i d'altres coneguts, com l'alpinista d'Urne Passavant o l'actriu Tània Sàrries, i també s'abordarà el cas concret de la salut mental al territori del Pirineu amb responsable de l'àmbit sanitari a la demarcació. Per últim, es tractaran els trastorns mentals com afecten diferents col·lectius. Ho explica el president de l'Associació Jornades per a l'Excel·lència, Jesús Montoliu.
Aquest viatge té una continuïtat al llarg de la vida del gènere. I el que hem volgut és parlar-ho des de la perspectiva dels jovens, des de l'exemple d'integració, des de la visibilitat de gènere, home-dona, i acabar, finalment, amb la gent gran.
Els organitzadors confien superar les xifres de participació de l'any passat i superar així el miler de persones entre les que hi participin de manera presencial i les que ho segueixin en directe per internet.
La xarxa de comunicació local.
Aquest estiu, amb MyHome de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa't a CaixaBank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
En clau política, la Moncloa avança que demà al debat de política general el president Pedro Sánchez anunciarà noves mesures econòmiques per ajudar les classes mitjanes i treballadores davant l'escalada de preus. Des de l'executiu també destaquen la reunió prevista per divendres amb el president aragonès per remarcar la bona gestió de l'executiu central. Montcarvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Sí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciarà demà mesures econòmiques que ajudaran les classes treballadores a fer front a la forta inflació de preus i a la crisi que comporten. Ho ha explicat la portaveu del govern, Isabel Rodríguez.
És precisament un mensatge a los españoles y a las españolas en su inmensa mayoría. Van a ser medidas dirigidas a la clase media y trabajadora de este país y, por tanto, medidas de respuesta a una situación excepcional donde esperamos, esta vez sí, a ver si es posible, contar también con el principal partido de la oposición. Lo de menos es quien suba al atril, lo importante es finalmente cómo se traduce el apoyo a estas medidas y a esta respuesta que vamos a dar, que se concretará también esta misma semana en la votación del decreto anticrisis.
El govern espanyol aprofitarà el debat sobre l'estat de la nació per explicar obra de govern, traure ferro als enfrontaments dins la coalició entre el PSOE i Podem i mostrarà com a èxit la gestió de la pandèmia, el projecte de llei de memòria democràtica o la rebaixa de la tensió política a Catalunya i entre Catalunya i Espanya, segons ha dit la portaveu.
Notícies en xarxa.
Macrooperació dels Mossos contra el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals. Els agents han detingut 31 persones a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, el Vendrell i Cubelles. L'epicentre de l'operació ha estat al barri de Sant Roc de Badalona. Anem fins allà, a Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García de Albéniz.
L'operatiu dels Mossos d'Esquadra ha començat aquesta matinada quan dos helicòpters han sobrevolat la zona sud de Badalona. De fet, l'organització operava principalment des del barri de Sant Roc. Una de les detencions ha estat a Badalona, concretament al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc. Es tracta d'un dispositiu contra una organització criminal dedicada suposadament al tràfic de drogues i blanqueig de capital, on hi han participat 450 efectius de diferents unitats del cos de Mossos d'Esquadra. En total s'han realitzat 26 entrades a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Cubelles i el Vendrell. El balanç és de 31 persones detingudes i de moment el cas es troba sota secret d'actuacions.
Passant 18 minuts de les dues, la Generalitat aposta per l'enoturisme com a eina per aconseguir minimitzar l'impacte negatiu que la presència dels visitants genera cada cop més en les zones més tensionades i massificades de Catalunya. En aquest sentit, considera que aquesta pot ser una alternativa molt vàlida per avançar cap a un model més sostenible i equilibrat territorialment. Més detall, Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Un model que ha de permetre una millor distribució dels beneficis i els perjudicis que genera l'activitat turística i que actualment és molt desequilibrat. A comarques com la Ribera d'Ebre, per exemple, només representa un 4% del seu producte interior brut, mentre que l'Alta Ribagorça arriba al 30%. I és en aquest escenari on el turisme gastronòmic i en concret el vinculat a la cultura del vi pot jugar un paper molt important, amb 12 denominacions d'origen repartides gairebé per tot el territori i un perfil de visitants molt més conscienciats ambientalment i desestacionalitzat. Marta Domènech és la directora general Estatal de Turisme.
Sí, el turisme, amb majúscules i amb negreta, i amb cost 28, si fa falta, i amb àrea, però és veritat que tenim unes externalitats. Una d'elles és doncs, la concentració de la gent en un moment determinat en un lloc determinat. Per tant, la gent que es mou per interessos de turisme i gastronomia es mou doncs, al llarg de tot l'any. A més, diversifica l'oferta, perquè a més, distribueix la gent per tot el territori.
Justament avui, el govern espanyol ha presentat el nou Pla Turístic Nacional que aposta per l'enogastronomia com a eina de competitivitat turística internacional. I és que, segons dades del Ministeri de Turisme, 2 de cada 10 persones que van visitar l'Estat l'any passat van participar en activitats gastronòmiques o relacionades amb el vi.
I encara en clau econòmica, l'oci nocturn tarragoní recupera xifres similars a les d'abans de la pandèmia. 5 mesos després de la reobertura del sector sense restriccions, aquest es mostra satisfet. Tarragona Ràdio, Miguel González.
En una entrevista a Tarragona Ràdio, el propietari de la discoteca Totem i president de la Federació Catalana de Representants de l'Oci Nocturn, Cristian Comte, diu que la situació va ser devastadora i recorda que el 30% dels locals d'oci nocturn de Catalunya han tancat arran de la pandèmia. Comte celebra que amb l'estiu s'estiguin recuperant xifres de clients similars d'abans de la pandèmia, sobretot en la franja d'entre els 20 i els 30 anys, però puntualitza que hi ha persones d'altres edats que no han tornat a sortir a les nits. Explica que en línies generals els usuaris han recuperat la confiança en el sector, i això, sumat a la presència del turisme, els fa encara un estiu amb bones perspectives.
La gent va començar a recuperar la confiança i a no tenir tanta por a les aglomeracions, però no va ser fàcil. Vull dir, dic, primer, sí, molt bé amb els joves, però els altres han tingut que anar passant els mesos perquè recuperin l'acostum de sortir i que no tots l'han recuperat.
Els propietaris asseguren que amb la reobertura dels locals d'oci s'ha demostrat la importància del sector per afavorir una socialització segura i disminuir els botellons al carrer.
Obrim pàgina cultural, ho fem amb Madonna, ja que una exposició amb direcció artística del dissenyador francès Jean-Paul Gaultier explora la relació entre la moda i el cinema al Caixa Forum de Barcelona. Sota el nom de Cinema i Moda s'hi exposen més de 100 peces d'indumentària, com els vestits que van lluir Sharon Stone a Instint Bàsic, Victoria Abril a Kika, o bé la cotilla que Gaultier va dissenyar per Madonna, per a la seva gira Blonde Ambition. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Jean-Paul Gaultier ha visitat Barcelona per parlar de la seva llarga relació amb el cinema. De fet, l'exposició coorganitzada per la Fundació La Caixa i la Cinémathèque Française arrenca amb Falbalà, un melodrama francès de l'any 45 centrat en el món de la moda que Gaultier va veure de nen i que el va portar cap a la costura. A partir d'aquí, l'exposició avança a través de les dècades, els actors i els dissenyadors per parlar no només de l'evolució del vestuari al cinema, sinó també, segons Jean-Paul Gaultier, dels canvis a la societat.
L'evolució dans la mode et dans le cinéma.
L'evolució a la moda i al cinema de la dona que guanya cada vegada més poder a través del temps, des del punt de vista del vestit i des del punt de vista del cinema, i de l'home que cada vegada més es converteix en un, diguem-ne, un home objecte.
Així, de la Grace Kelly de La finestra indiscreta o el Marlon Brando de El salvatge, cinema i moda recorre les dècades amb vestits icònics com el vestit de Sharon Stone a Instint Bàsic, el de Grace Jones a Panorama per matar o el de Christopher Reeve a Superman, amb una especial atenció a la col·laboració de Jean-Paul Gaultier amb Pedro Almodóvar a pel·lícules com Kika o La mala educació.
Gràcies, David. Amb Jean-Paul Gaultier arribem avui als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant d'hoquei herba perquè Terrassa vibra amb la Red Sticks a nit. El combinat estatal va colar-se als quarts de final del Mundial gràcies a un solitari gol de la terrassenca Marta Segú, que va servir per guanyar a la Índia. Milers d'espectadors van acompanyar la selecció i aquest dimecres també a l'Olímpic de Terrassa jugarà l'accés a semifinals davant Austràlia. Des de Canal Terrassa informa Miqui Romagosa.
Un gol de la garenca Marta Segú ha donat el bitllet a l'equip d'Adrian Locke per als quarts de final. El rival serà Austràlia. Tot i que no és un dels rivals més forts del Mundial, des de la selecció espanyola, i amb una de les seves jugadores referents, Gigi Oliva, es manté la calma.
De les millors jugadores del món, a sobre juguen amb molt pass and go, sobretot les mitges. Després els agrada molt atacar, tenen un joc molt anglès i després tenen aquell punt de patiment que tenen pues, els britànics, no? de que realment doncs, costa molt jugar contra elles i són sobretot molt dures.
Novament crida perquè s'ompli l'Olímpic. El partit serà dimecres a 2:15.
I en futbol, a l'espera que es concreti la renovació d'Ousmane Dembélé, Xavi compta ja amb el gruix de la plantilla. Avui s'han incorporat als entrenaments nou jugadors internacionals: Frenkie de Jong, Memphis Depay, Sergio Busquets, Jordi Alba, Gavi, Eric García, Ferran Torres, Braithwaite i Ronald Araujo. I a l'Espanyol avui s'ha presentat el migcampista brasiler Vinícius Souza, de 23 anys, que arriba cedit de l'Omel belga. És un pivot defensiu i arriba il·lusionat al club blanquiblau.
I avui posso firmar un contrato con esta equipe maravillosa y dizer que quero dar o meu máximo sempre, trabalhar para ter un ano maravilloso con muitas vitórias y buscando sempre o topo.
També en futbol, el Centre d'Esports Manresa ha comunicat avui un acord de renovació amb l'entrenador Ferran Costa. I en bàsquet, el Barça ha fitxat a Òscar da Silva, un interior alemany de 23 anys i que arriba des de l'Alba de Berlín. També en bàsquet, la penya ha renovat a la seva capitana, Mariona Teixidor. L'escoltem.
Tenir l'oportunitat de poder estar un any més, de poder viure un any més aquesta experiència d'ara que ja conec la Lliga i ja conec una mica més el club, pues la veritat és que molt contenta, molt agraïda per l'oportunitat i amb moltes ganes de fer un pas més i de demostrar moltes més coses.
I parlem d'hoquei sobre patins perquè els germans Grau, Marc i Carles, jugaran junts al Barça. Ahir sabíem que el porter Carles tornava al club 12 anys després i avui s'ha confirmat que el seu germà, Marc Grau, reforçarà l'atac blaugrana. Els germans de Lloret de Mar arriben procedents del Liceu Gallec, equip amb els que han guanyat l'hoquei Lliga. I el Club Patinatge Artístic Olot s'ha proclamat campió d'Europa en la cita celebrada a Forlì, a Itàlia. Les garrotxines es van fer amb el títol europeu i, per tant, s'han classificat directament ja pel Mundial de l'any vinent. I un darrer apunt, en tenis de taula, la jugadora portuguesa Inés Rodríguez de Matos s'ha convertit en la cinquena i darrera incorporació del Reus Ganchets Miró per a la propera temporada. Jugaran a la màxima categoria del tenis taula estatal i també la màxima competició continental de tenis de taula. La palista de només 17 anys és la número 240 del rànquing mundial. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 3:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però ens hi tornem a posar de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Propostes en xarxa.
La crisi dels 40 és un invent del sistema. Us ho dic jo, que encara em queden uns anys per arribar-hi. La rutina, les obligacions i la monotonia no són sempre males companyes, i això de la joventut també és molt relatiu. Fer anys vol dir consolidar-se, que acostuma a ser sinònim d'enfortir-se.
Que s'inclinin els reis i que flipin els vells. Prova-ho ara, que se't senti al carrer.
Tenint en compte que va néixer l'any 1981 i que des d'aleshores ha anat repetint cada any, em permetreu que parli del Festival Internacional de Música de Cervera com una cita més que consolidada. La 41a edició arriba per omplir de música la capital de la Segarra del 16 al 25 de juliol. 10 dies, sense interrupció, de concerts de solistes, de cambra, de cobla, de banda, d'agrupacions corals i d'orquestres simfòniques. Propostes que combinen tradició i modernitat, que parlen de fantasies i reminiscències, propostes nocturnes, contemporànies i, sobretot, internacionals. Però això no és cap secret, ho diu el nom. Del 16 al 25 de juliol, 41è Festival Internacional de Música de Cervera. Tots els detalls al web catedracervera.cat.
¿Sabies que...?
Des del punt de vista de la botànica, els pebrots són fruites en base a les característiques fisiològiques de la planta, com la seva estructura. S'entén com a fruita el producte amb llavors que creix de l'ovari d'una planta amb flor. Per tant, segons aquesta definició, els pebrots són fruites per una raó molt senzilla. Tenen llavors. Ara bé, si ens basem en la classificació culinària, els pebrots no són fruites, sinó verdures. Segons aquesta classificació, les verdures tenen un sabor més tou i una textura més dura. Si alguna vegada tens aquest debat sobre algun fruit, pots plantejar-te la següent pregunta. Tu menjaries directament de la planta després de rentar-ho o pelar-ho? Si la resposta és sí, aleshores es tracta d'una fruita. Si, per contra, la resposta és no, és una hortalissa o verdura.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Foment vol denunciar el fet de l'ocupació delinqüencial que, malauradament, s'està generalitzant molt a Espanya i també a Catalunya, i en la que també s'han vist o es veuen associats, es veuen afectats bastants socis de Foment del Treball.
És el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, denunciant l'augment d'ocupacions il·legals a Catalunya. La patronal assenyala les màfies que estan fent negoci amb una legislació que qualifiquen de laxa i per això demanen la creació d'una llei estatal que permeti desnonar immediatament les persones que ocupen pisos. Foment denuncia que el fenomen afecta directament els seus associats i lamenta que les lleis actuals carreguen sobre la propietat privada l'obligació d'oferir un lloguer social a famílies vulnerables, una obligació que consideren que hauria de recaure sobre l'administració pública. Catalunya és la comunitat autònoma amb més desnonaments a tot Espanya el primer trimestre d'aquest any, amb més de 2.400. Són un 22% del total i els mateixos que en el mateix període de l'any passat. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dilluns, 11 de juliol de 2022. Els taxistes sortiran al carrer per denunciar les males pràctiques d'Uber. Maite Polo.
Tot plegat arran de la investigació periodística que ha revelat tracte de favor a la multinacional per part del govern francès. A Catalunya s'apunta que haurien aprofitat les protestes del sector per acostar-se al govern.
El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona alerta de l'augment de receptes falses.
Només des de l'inici de l'any se n'han detectat més d'un centenar a les farmàcies. El frau afecta bàsicament medicaments com els ansiolítics, que són objecte de tràfic al mercat negre.
Macrooperació dels Mossos contra el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals.
Els agents han detingut 31 persones a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, el Vendrell i Cubelles. L'epicentre de l'operació ha estat el barri de Sant Roc de Badalona.
En cultura, Jean-Paul Gaultier aterra al CaixaForum de Barcelona.
Una exposició amb la direcció artística del dissenyador francès. Explora la relació entre la moda i el cinema. S'hi exposen més de 100 peces d'indumentària mítiques del món del cinema i la cançó.
Pel que fa als esports, Terrassa impulsa la selecció espanyola d'hoquei herba cap als quarts de final.
Un solitari gol de la jugadora local, Marta Segú, va classificar les Red Sticks que van patir per imposar-se a l'Índia. Milers d'espectadors van acompanyar el combinat estatal que aquest dimecres, també a l'Olímpic de Terrassa, es jugarà l'accés a semifinals davant d'Austràlia.
Estem també molt pendents de l'onada de calor que arriba a Catalunya i que preveu temperatures extremes, sobretot a Ponent. Els ajuntaments ja tenen activats plans d'emergència davant d'aquest avís. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Hola, bon dia. Comença una setmana que vindrà protagonitzada per la calor, per l'ambient sec i per la temperatura, que al llarg de tota la setmana anirà pujant. De fet, a partir de mitjans de la setmana, valors de 40 graus sovintejaran a diferents punts del país. Amb tot, però, avui dilluns esperem una jornada bàsicament assolellada, encara a partir de migdia, creixement d'algunes nuvolades a punts del Pirineu que, de manera puntual, poden deixar anar algun ruixat que també podria anar acompanyats de tempesta. Tot i això, serien fenòmens poc importants. Bufarà el vent de component sud entre fluix i moderat, tot i que hi haurien alguns, hi podrien haver alguns cops forts, fins a 50 km per hora aproximadament, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. El mar que es mantindrà tranquil·la amb règim de marejol. A partir del vespre podran aparèixer alguns núvols baixos a trams del litoral, sobretot de la meitat sud. De cara a demà dimarts esperem una jornada força semblant, ambient assolellat i amb temperatura que anirà pujant. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so, Francesc Ávila, la redacció, Maite Polo i coordinant Sònia Queros. Parla Marta Pardell. Passen 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Foment del Treball reclama una llei per poder desnonar immediatament les persones que ocupen pisos. La patronal assegura que el fenomen els afecta de ple i que hi ha màfies que estan fent un gran negoci. A més, denuncien que tant el Parlament com el govern fan normes que carreguen sobre la propietat privada l'obligació d'oferir un lloguer social a famílies vulnerables, un fet que, segons Foment, hauria d'assumir l'administració pública. Catalunya lidera tant les denúncies per ocupacions com els desnonaments enguany. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. Aquest matí els representants de l'empresariat han demanat al govern espanyol i català que facin més habitatge de lloguer social per a aquestes persones. La situació actual és d'alarma, com ha definit Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball.
Estem denunciant una alarma social existent a Catalunya i a Espanya per l'increment de l'ocupació delinqüencial.
Aquesta situació afecta el mercat de lloguer, ha assegurat Sergi Llagostera, president de l'Associació de Propietaris de Catalunya.
S'està reduït dràsticament el mercat de lloguers. Qui vulgui llogar un pis haurà de demostrar una solvència econòmica, perquè si no, no pots accedir a això. Això és culpa de l'administració, no és culpa dels propietaris.
L'any passat ni un sol pis ocupat a Barcelona estava habitat prèviament per cap família, segons les dades oficials de l'Ajuntament. A més, tres quartes parts dels pisos ocupats eren de grans propietaris, aquells que tenen més de 10 pisos, com poden ser bancs i fons d'inversió, i no pas una persona amb un segon pis amb què complementa el seu sou. Segons el Consell General del Poder Judicial, Catalunya és la comunitat autònoma amb més desnonaments a tot Espanya el primer trimestre d'aquest any, 2.400. Són un 22% del total i els mateixos que el mateix període de l'any passat.
Gràcies, Edgar Sapinya. Encara en relació a l'habitatge, el preu del lloguer a Catalunya ha pujat un 6,2% el primer semestre de l'any. I si ho comparem amb els preus d'ara fa un any, l'increment és de l'11%, el més alt de tot Espanya.
El preu mitjà del metre quadrat a Catalunya se situa en 11,78 euros, segons el portal immobiliari pisos.com. Catalunya és la tercera autonomia amb la mensualitat més cara per als inquilins, per darrere de Madrid i de Balears. Al conjunt de l'Estat, l'habitatge en lloguer al juny s'ha situat a un preu mitjà de 10 euros per metre quadrat.
Passant 6 minuts, a 2:45, els taxistes convocaran mobilitzacions contra les autoritats de competència per afavorir, segons denuncien, les males pràctiques d'Uber. Tot plegat arran de la investigació periodística internacional que ha revelat que la multinacional hauria rebut tracte de favor per part del govern francès.
Segons aquesta investigació, a Catalunya, Uber hauria aprofitat les protestes dels taxistes per aparèixer com a víctimes de violència i acostar-se a líders polítics. El portaveu del sindicat Élite, Élite Taxi, Tito Álvarez, ha apuntat que intentaran emprendre accions legals contra els responsables de la multinacional i recorda que fa anys que el col·lectiu denuncia aquestes pràctiques.
Llegan a Barcelona, provoquen al sector del taxi, el sector del taxi responde y al final, después de tantos años, apenas hay alguna condena que certifica que aquellos altercados fueron taxistas, ¿no? Entonces, bueno, da mucha rabia y mucha impotencia a ver que esto sale ahora y que durante años hemos estado denunciándolo y, bueno, se nos ha tratado de criminales.
Álvarez també ha valorat el paper de la Generalitat, que no ha cedit a les pressions d'Uber.
I passem a la ciutat de Barcelona, on 11 persones han mort en accidents de trànsit en el primer semestre d'aquest any. 10 de les víctimes són motoristes. Tot plegat implica dues víctimes mortals més que l'any passat. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Un vianant i 10 motoristes. Són les víctimes mortals en accidents viaris registrats a la capital catalana al cap d'any. Es dona la circumstància que el nombre d'accidents amb motoristes implicats ha baixat, però no la seva gravetat. La tinenta d'alcalde de Mobilitat és Laia Bonet.
Que hi ha menys sinistres amb motos, però malauradament, repeteixo, 10 de les 11 persones mortes aquest primer semestre són motoristes.
El balanç sobre la sinistralitat apunta que durant els primers 6 mesos de l'any la Guàrdia Urbana ha intervingut en més de 3.600 sinistres amb lesionats. És el 8% més que durant el mateix període del 2021, quan encara hi havia vigents algunes restriccions de mobilitat com a conseqüència de la pandèmia. Respecte a l'any 2019, el nombre de sinistres ha disminuït el 24%.
I parlem ara dels advocats i advocades catalans, perquè el torn d'ofici ha recuperat nivells prepandèmics. Va créixer el 20% l'any passat, segons dades difoses avui pel Consell de l'Advocacia.
Així és, els advocats i advocades van fer més de 320.000 assistències a persones detingudes l'any 2021, fins i tot per sobre de les que havien fet el 2019, i ho atribueixen a la normalització de l'activitat després de l'etapa més dura de la pandèmia. Davant d'aquest increment, demanen al Departament de Justícia de la Generalitat que millori el finançament del sistema del torn d'ofici. judici. El Consell de l'Advocacia Catalana ha anunciat també avui que aquest any els casos de violència contra nens, nenes i adolescents s'incorporen al protocol d'assistència lletrada immediata, com ja es fa amb les víctimes d'agressions masclistes.
Els ajuntaments ja tenen activats plans d'emergència davant l'avís d'onada de calor que ha d'afectar Catalunya aquesta setmana, especialment a Ponent. És el cas de la Paeria, a Lleida. També hi ha avisos a la Plana de Vic, les comarques de Girona i el Camp de Tarragona perquè s'eviti fer esport a l'aire lliure i tenir especial atenció amb els col·lectius amb problemes respiratoris o la gent gran. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Unes recomanacions que estan a disposició de la ciutadania a través de la xarxa i la web de l'Ajuntament de Lleida, tal com explica la seva regidora de Salut, Montse Pifarré.
Aquestes recomanacions es distribueixen a través de les xarxes socials i també formen part, estan dintre de la web de Salut Pública de la Paeria. Tenim illes climàtiques a Lleida, com per exemple poden ser la Mitjana, la plaça de les Magnòlies, els Camps Elisis o el Parc de l'Aigua, en les quals, així com centres cívics o museus, els podem utilitzar en moments on la calor és extrema.
L'Ajuntament, com també estableix el Procicat, recorda més la importància d'hidratar-se molt sovint i evitar fer esport intens a les hores de més calor. Així mateix recomana que les persones que treballen a l'aire lliure duguin el cap cobert amb una gorra i beguin més aigua de l'habitual.
També s'estan prenent mesures als casals d'estiu de les comarques afectades. A l'Urgell, per exemple, s'han planificat activitats a interiors i a zones fresques. Ràdio Tàrrega, Gemma Peris.
L'episodi de calor es mantindrà al llarg de tota la setmana. Per aquest motiu, la cooperativa de treball Qualia, amb seu a Tàrrega i que organitza els casals d'estiu d'una quarantena de poblacions de tota la província de Lleida, ja té previst les actuacions que han de dur a terme en cas d'onada de calor. Així doncs, prioritzen fer activitats en espais interiors i en zones fresques. Lluís Nadal és el director de Qualia.
Nosaltres sempre ja estem aplicant les mesures, som terra de calor, i sobretot el que es recomana als casals, sobretot en moments d'excursions, és prioritzar ombres, emportar la gorra que es demanen, afegir la cremeta solar, beure molta aigua i, a més, tenim uns xifs també per anar remullant els infants, sobretot a nivell de cap, cara i així, per anar refrescant-los.
Des de Protecció Civil recorden la importància d'hidratar-se molt sovint, evitar l'esport intens durant les hores de més calor i també recomanen dur el cap cobert amb una gorra i beure més aigua de l'habitual.
Seguim en clau de salut, ja que el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona alerta que des de l'inici de l'any només a la capital s'ha detectat un centenar de receptes falses. Es tracta d'un frau que afecta sobretot medicaments com els ansiolítics i que són objecte de tràfic al mercat negre. La xarxa ha entrevistat una psiquiatra a qui li han suplantat la identitat ja en dues ocasions per falsificar receptes al seu nom. És una crònica de Laura Ribas.
Un divendres a la nit de fa 4 mesos, la Marta, psiquiatra de Barcelona que vol preservar l'anonimat, va rebre una trucada d'una farmàcia. Al davant tenien un pacient amb una recepta d'una benzodiazepina, un ansiolític que pot tenir un efecte hipnòtic, dispensada presumptament per ella. Ràpidament va respondre que la prescripció era falsa perquè ella no treballava a la clínica que constava la recepta ni tenia un pacient amb aquell nom. Setmanes després, la Marta va rebre una segona trucada d'una altra farmàcia. Havien suplantat la seva identitat per segona vegada.
El primer que em passa és que sento por, perquè et sents vulnerable, et sents fràgil, veus que, bé, que hi ha una part de la teva intimitat que s'ha vulnerat perquè hi ha algú que està utilitzant la teva especialitat per fer alguna cosa il·legal, no? Però després també doncs sents impotència i sents ràbia i t'indigna.
L'endemà de rebre la primera trucada, la Marta va alertar al Col·legi de Metges i va posar la denúncia als Mossos d'Esquadra.
En confiança em van venir a dir que era un fet habitual i que probablement aquestes substàncies doncs, podien ser per revendre's en el mercat negre.
4 mesos després d'interposar la denúncia, la Marta segueix sense tenir notícies de la investigació.
El cas de la Marta, però, no és aïllat. El centenar de receptes falses detectades enguany i cal sumar les 256 registrades l'any anterior, el 2021, segons dades també del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Ens ho amplia Joan Ferrer.
El Col·legi de Metges constata que bàsicament afecta medicaments que generen una forta addicció i a professionals de la medicina privada. Marc Soler, director general corporatiu del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, explica el protocol que se segueix quan se sospita del frau.
Comuniquem al Col·legi de Farmacèutics, el Col·legi de Farmacèutics fan una alerta per les seves farmàcies davant d'aquesta situació i a l'inversa, quan nosaltres rebem la denúncia, hem d'avisar el metge ha de denunciar els Mossos d'Esquadra el delicte, perquè és un delicte penal.
Marta Roig, cap de deontologia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, reconeix que detectar una recepta falsa no sempre és fàcil i genera situacions de tensió.
Moltes vegades intenten venir a buscar aquest tipus de medicaments amb receptes falses a última hora del dia o del torn, o fins i tot amb guàrdies, que sabem que potser hi ha més rotació de personal, que realment ens trobem en moments de tensió que en el taulell.
Segons els dos col·legis professionals, l'extensió de la recepta electrònica a tota la medicina privada, actualment encara en implementació, hauria d'evitar aquest delicte de falsedat documental.
La xarxa de comunicació local.
Aquest estiu, amb MyHome de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I, naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
En clau política, la Moncloa avança que demà, al debat de política general, el president Pedro Sánchez anunciarà noves mesures econòmiques per ajudar les classes mitjanes i treballadores. Des de l'executiu també destaquen la reunió prevista per divendres amb el president aragonès per remarcar la bona gestió del govern central. Montcarvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Sí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciarà demà mesures econòmiques que ajudaran les classes treballadores a fer front a la forta inflació de preus i a la crisi que comporten. Ho ha explicat la portaveu del govern, Isabel Rodríguez.
És precisamente un mensaje a los españoles y a las españolas en su inmensa mayoría. Van a ser medidas dirigidas a la clase media y trabajadora de este país y, por tanto, medidas de respuesta a una situación excepcional donde esperamos, esta vez sí, a ver si es posible, contar también con el principal partido de la oposición. Lo de menos es quien suba al atril, lo importante es finalmente cómo se traduce el apoyo a estas medidas y a esta respuesta que vamos a dar, que se concretará también esta misma semana en la votación del decreto anticrisis.
El govern espanyol aprofitarà el debat sobre l'estat de la nació per explicar obra de govern, traurà ferro als enfrontaments dins la coalició entre el PSOE i Podem i mostrarà com a èxit la gestió de la pandèmia, el projecte de llei de memòria democràtica o la rebaixa de la tensió política a Catalunya i entre Catalunya i Espanya, segons ha dit la portaveu.
Són 3:15. Macrooperació dels Mossos contra el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals. Els agents han detingut 31 persones a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, el Vendrell i Cubelles. Una vintena d'escorcolls en total. L'epicentre de l'operació ha estat el barri de Sant Roc de Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García de Albéniz.
L'operatiu dels Mossos d'Esquadra ha començat aquesta matinada quan dos helicòpters han sobrevolat la zona sud de Badalona. De fet, l'organització operava principalment des del barri de Sant Roc. Una de les detencions ha estat a Badalona, concretament al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc. Es tracta d'un dispositiu contra una organització criminal dedicada suposadament al tràfic de drogues i blanqueig de capital, on hi han participat 450 efectius de diferents unitats del cos de Mossos d'Esquadra. En total s'han realitzat 26 entrades a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Cubelles i el Vendrell. El balanç és de 31 persones detingudes i de moment el cas es troba sota secret d'actuacions.
Seguim amb més qüestions. La Generalitat aposta per l'enoturisme com a eina per aconseguir minimitzar l'impacte negatiu que la presència de visitants genera cada cop més en les zones més tensionades i massificades de Catalunya. En aquest sentit, consideren que aquesta pot ser una alternativa molt vàlida per avançar cap a un model més sostenible i equilibrat territorialment. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Un model que ha de permetre una millor distribució dels beneficis i els perjudicis que genera l'activitat turística i que actualment és molt desequilibrat. A comarques com la Ribera d'Ebre, per exemple, només representa un 4% del seu producte interior brut, mentre que l'Alta Ribagorça arriba al 30%. I és en aquest escenari on el turisme gastronòmic i en concret el vinculat a la cultura del vi pot jugar un paper molt important, amb 12 denominacions d'origen repartides gairebé per tot el territori i un perfil de visitants molt més conscienciats ambientalment i desestacionalitzat. Marta Domènech és la directora general de turisme.
Sí, el turisme, amb majúscules i amb negreta, i amb cos 28, si fa falta, i amb Ariel, però és veritat que tenim unes externalitats. Una d'elles és, doncs, la concentració de la gent en un moment determinat, en un lloc determinat. Per tant, la gent que es mou per interessos d'un turisme i gastronomia es mou, doncs, al llarg de tot l'any. A més, diversifica l'oferta, perquè, a més, distribueix la gent per tot el territori.
Justament avui, el govern espanyol ha presentat el nou Pla Turístic Nacional que aposta per l'enogastronomia com a eina de competitivitat turística internacional. I és que, segons dades del Ministeri de Turisme, 2 de cada 10 persones que van visitar l'estat l'any passat van participar en activitats gastronòmiques o relacionades amb el vi.
I el PSC ha presentat al Parlament una proposició de llei per començar el procés per canviar de comarca Torà i Biosca, que passarien de la Segarra al Solsonès. 12 anys després de l'inici dels tràmits per aquest canvi de comarca, es reobre el procés per enèsima vegada. Veurem si és l'última. Solsona FM, Roser Clotet.
Els ajuntaments d'aquests municipis volen deixar la Segarra per passar al Solsonès i abandonar la vegueria de Lleida per la de la Catalunya Central. De fet, la majoria de serveis, com l'aigua, el jutjat, el registre de la propietat o l'oficina de recaptació de tributs, depenen de Solsona i no de Cervera. Després de diversos intents frustrats, ara és el grup parlamentari del PSC qui presenta una proposició de llei per impulsar el pas de Torà i Biosca al Solsonès i així millorar-ne els serveis públics. El diputat socialista Òscar Ordeig posa de relleu que els tràmits parlamentaris començaran abans d'acabar l'any.
Nosaltres esperem que es doni resposta a una demanda històrica i una demanda que no pot esperar més. Aquí tothom ha dit que sí, que això es tiraria avant, però tothom ho ha anat aparcant. I creiem que ara toca doncs, enfocar-ho.
La intenció és que el tràmit es pugui completar abans de les eleccions municipals del maig que ve.
Obrim pàgina cultural amb Madonna, ja que una exposició amb direcció artística del dissenyador francès Jean-Paul Gaultier explora la relació entre la moda i el cinema al CaixaForum de Barcelona. Sota el nom de Cinema i Moda s'hi exposen més de 100 peces d'indumentària, com els vestits que va lluir Sharon Stone a Instint Bàsic, Victoria Abril a Kika, o la cotilla que Gaultier va dissenyar per Madonna a la seva gira Blonde Ambition. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Jean-Paul Gaultier ha visitat Barcelona per parlar de la seva llarga relació amb el cinema. De fet, l'exposició coorganitzada per la Fundació La Caixa i la Cinémathèque Française arrenca amb Falbalà, un melodrama francès de l'any 45 centrat en el món de la moda que Gaultier va veure de nen i que el va portar cap a la costura. A partir d'aquí, l'exposició avança a través de les dècades, els actors i els dissenyadors per parlar no només de l'evolució del vestuari al cinema, sinó també, segons Jean-Paul Gaultier, dels canvis a la societat.
L'evolució dans la mode et dans le cinéma.
L'evolució a la moda i al cinema de la dona que guanya cada vegada més poder a través del temps, des del punt de vista del vestit i des del punt de vista del cinema, i de l'home que cada vegada més es converteix en un, diguem-ne, un home objecte.
Així, de la Grace Kelly de La finestra indiscreta o el Marlon Brando de El salvatge, cinema i moda recorre les dècades amb vestits icònics com el vestit de Sharon Stone a Instint Bàsic, el de Grace Jones a Panorama per matar o el de Christopher Reeve a Superman, amb una especial atenció a la col·laboració de Jean-Paul Gaultier amb Pedro Almodóvar a pel·lícules com Kika o La mala educació.
I de Barcelona al Ripollès, ja que a Camprodon ha començat ja el curs internacional de música Isaac Albéniz. És un curs formatiu que ja fa més de 20 anys que es tira endavant i que rep joves interessats a fer créixer la seva formació musical en un entorn privilegiat. Ràdio Ripoll, Guido Sangiarotti.
Es tracta d'un esdeveniment consolidat al municipi que no ha aturat la seva activitat formativa. Gennady Zubenko és director artístic del curs.
Nosaltres no vam parar a pandèmia, no? Vam fer, però menys alumnes, evidentment, amb totes precaucions, saps? Amb desinfectants, amb mascaretes i tot. I l'any passat, sí, va créixer moltíssim. Al curs van venir 53 alumnes i aquest any una mica menys.
Després de 20 anys d'activitat, el curs segueix creixent, aportant professionals de gran renom internacional per tal que els alumnes tinguin la millor formació acadèmicament parlant. El curs el seguirà el Festival de Música Isaac Albéniz, que enguany comptarà amb 5 concerts des del 30 de juliol al 12 d'agost amb diversos estils, des del piano i cello al cant coral.
I és moment per fer un cop d'ull als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant d'hoquei herba, perquè Terrassa vibra amb la Red Sticks a nit. El combinat estatal femení va colar-se als quarts de final del Mundial gràcies a un solitari gol de la terrassenca Marta Segú, que va servir per guanyar el partit davant la Índia i col·locar el combinat estatal en els quarts de final. Milers d'espectadors van acompanyar la selecció i aquest dimecres també a l'Olímpic de Terrassa es jugaran l'accés a semifinals davant Austràlia. Des de Canal Terrassa ens informa en Miqui Romagosa.
Un gol de la garenca Marta Segú ha donat el bitllet a l'equip d'Adrian Locke per als quarts de final. El rival serà Austràlia. Tot i que no és un dels rivals més forts del Mundial, des de la selecció espanyola i amb una de les seves jugadores referents, Gigi Oliva, es manté la calma.
De les millors jugadores del món, a sobre juguen amb molt pass and go, sobretot les mitges, després els agrada molt atacar, tenen un joc molt anglès i després tenen aquell punt de patiment que tenen pues, els britànics, no? de que realment doncs, costa molt jugar contra elles i són sobretot molt dures.
Novament crida perquè s'ompli l'Olímpic, el partit serà dimecres a 10:15.
I en futbol, a l'espera que es concreti la renovació d'Ousmane Dembélé, Xavi compta ja amb el gruix de la plantilla. Avui s'han incorporat als entrenaments nou jugadors internacionals: Frenkie de Jong, Memphis Depay, Sergio Busquets, Jordi Alba, Gavi, Eric García, Ferran Torres, Braithwaite i Ronald Araujo. I l'Espanyol ha presentat avui el migcampista brasiler Vinícius Sousa, que arriba cedit per una temporada des del Lommel de Bèlgica. Té 23 anys, és un pivot defensiu i arriba ple d'il·lusió al club blanquiblau.
Y hoy puedo firmar un contrato con esta equipe maravillosa y decir que quiero dar lo máximo siempre y trabajar para tener un año maravilloso con muchas victorias y buscando siempre el top.
I el centre d'esports Manresa ha comunicat un acord amb l'entrenador Ferran Costa per l'ampliació del contracte una temporada més. En bàsquet, el Barça ha fitxat a Òscar da Silva, un interior alemany de 23 anys i 2,06, que arriba procedent de l'Alba de Berlín i firma per 3 temporades. I també en bàsquet, la penya, Mariona Teixidor, una de les capitanes de l'equip, amplia un any més la seva vinculació amb l'equip. L'escoltem.
Tenir l'oportunitat de poder estar un any més, de poder viure un any més aquesta experiència d'ara que ja conec la Lliga i ja conec una mica més el club, pues la veritat és que molt contenta, molt, molt agraïda per l'oportunitat i amb moltes ganes de fer un pas més i de demostrar moltes més coses.
I en hoquei sobre patins, els germans Grau, Marc i Carles, jugaran junts al Barça. Ahir coneixíem que el porter Carles tornava al club 12 anys després i avui s'ha confirmat que Marc Grau reforça l'atac blaugrana. Els germans de Lloret de Mar arriben procedents del Liceu Gallec, equip amb el que han guanyat aquesta temporada l'hoquei Lliga. I el Club Patinatge Artístic Olot s'ha proclamat campió d'Europa en la competició celebrada a Forlì, a Itàlia. Les garrotxines es van fer amb el títol europeu en la modalitat de grups de show gran amb el tema escalant. Aquest és el 15è títol de l'equip entrenat per Esther Fàbrega i Ricard Planiol. A més, també es van proclamar campions de la prova show júnior, aconseguint d'aquesta manera un doblet històric. De la seva banda, l'ASPA de Lliçà de Vall va guanyar en quartet júnior, l'artístic skating de Cunit es va imposar en quartet sènior i el club de patinatge artístic de Tona va finalitzar tercer en la modalitat de grups de show petit. I un darrer punt en tennis de taula, la jugadora portuguesa de 17 anys, Inés Rodríguez de Matos, s'ha convertit en la cinquena jugadora del Reus Ganxets Miró per la propera temporada. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals com sempre a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Li vaig demanar 10 minuts més al despertador i vaig somiar que em banyava a l'hivern a la platja
i amb les presses d'arribar tard vaig creuar-me amb tu. Deixa'm la teva fragància de coco, mango i bambú.
I allà on anava tot agafava un color especial.
Pujava la temperatura i les ganes de ballar.
Fas Barcelona tropical quan passejo al teu costat i ballem amb les palmeres que han crescut per on tu vas. Barcelona tropical, no l'hauria pensat mai que la Barceloneta em sentiria com a Hawaii. Ai, 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 Barcelona tropical des de que tu vas arribar. Ai, 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 Barcelona tropical des de que tu vas arribar.
La teva pell bruna brilla si fa calor, sembla de purpurina quan la toca el sol.
I no t'he tornat a veure més, però m'és igual. El mapa fa l'amor, els coloms amb els tocants.
Si els teus ulls jo veig el mar, vull ser roca de coral. vull banyar-me despullat. Si algun dia vols tornar, sempre serà la ciutat. L'estiu no s'acabarà. Fas Barcelona tropical quan passejo al teu costat i veiem amb les palmeres que han crescut per on tu vas. Barcelona tropical, no hauria pensat mai que la Barceloneta em sentiria com a Hawaii. Ai, 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 Barcelona tropical, és bé que tu vas arribar. L'amor, els toquen-se amb els culs.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. Macrooperació dels Mossos d'Esquadra contra el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals. Els agents han detingut 31 persones a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, el Vendrell i Cubelles. L'epicentre de l'operació ha estat al barri de Sant Roc, de Badalona, i l'operatiu dels Mossos d'Esquadra ha començat aquesta matinada, quan dos helicòpters han sobrevolat la zona sud de Badalona. De fet, l'organització, com dèiem, operava doncs, principalment des del barri de Sant Roc. Una de les detencions ha tingut lloc al carrer Córdoba de Badalona. Es tracta d'un dispositiu contra una organització criminal dedicada suposadament al tràfic de drogues i blanqueig de capital, on hi ha participat 450 efectius de diferents unitats del cos dels Mossos d'Esquadra. En total s'han realitzat 26 entrades a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Cubelles i el Vendrell, i el balanç és de 31 persones detingudes. De moment, el cas però està sota secret d'actuacions. Foment del Treball reclama una llei per poder desnonar immediatament les persones que ocupen pisos. La patronal assegura que el fenomen els afecta de ple i que